camins.
A veure, a veure. Dilluns és festa a... O sigui, a festa, eh? La gent a casa seva o passejant per les Rambles, saps? Quedant amb la família, amb els cunyats, retrobant-se en els cafès. És festa a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, la Selva del Camp, Tortosa, Campredó, Vitem, Els Reguers, Vinallop, Llívia, Llívia, som molt partidari de Llívia, Campllong, Cassà de la Selva, l'Escala, l'Escala, El Tarròs, Mataró, Montgat, Teià, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Eura, que és una localitat que no té carn, és Eura, tot és Eura, Montràs, Palafrugell, Aguilar, la localitat, no el que envia els correus, Ivars d'Urgell, Santa Coloma de Gramenet, Abrera, Castellví de Rosanes, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Torrelles de Llobregat, Vila de Cans, Montcada, Reixac, Alella i el Masnou. Però a Rubí no. Per tant, dilluns, per Rubí, per la gent de Rubí, la ràdio no tanca i aquí estarem. Farem camins. Bé, ja esteu informats de que dilluns, tot i que visqueu en alguna d'aquestes localitats i esteu tranquils, doncs no, nosaltres estarem aquí fent ràdio des de les 8 del matí, el Pol Marçà que es posarà i us dirà bon dia, i nosaltres us direm bona vesprada. A veure, abans de saludar-vos, és la prèvia d'un pont llarg, d'un dilluns és festa, com estem dient en molts llocs, per tant, tenim una operació sortida i ja podem saludar Roger Serra del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, com tenim la operació sortida?
Què tal? Bona tarda. Doncs complicada, perquè negar-ho, durant tota la tarda hem anat informant d'aquest camió que s'ha incendiat a l'autopista AP7, a la zona de Vilobí d'Unyà. Ha mantingut l'autopista, de fet, tallada durant força hores, en sentit nord, en sentit Girona. Ara l'autopista ja la tenim reoberta, però vaja, encara parlem de molts quilòmetres, de lentitud i aturades. Pensa que estem parlant d'un tram que arriba des de Llinars, passa per Sant Celoni, Fogars de la Selva, gairebé fins a Massanet. Són més de 20 quilòmetres. És cert que no és una cua constant ja, però vaja, lentitud i aturades durant molts quilòmetres d'aquest tram de l'AP7 encara trobareu. I, de fet, un pèl més endavant, a Vilobí d'Unyà, on s'ha incendiat el camió, encara hi ha un carril tallat, també en sentit nord, i aquí també hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres. Però és que el tram sud de l'autopista AP7 no és que vagi massa millor. Hi ha hagut un accident també a mitja tarda a la zona de Gelida. Pensa que parlem de retencions de més de 16-17 quilòmetres entre el Papiol i Gelida. Això passa a l'autopista AP7. I en sentit sud, en sentit Tarragona. Altres vies que et voldria comentar, per exemple, amb retencions, la C32, sortint de Barcelona, des de Cornellà-Sant Boi fins a arribar a Viladecans, però també l'autovia, la C31, en aquesta zona, amb aturades entre Gavà i Castelldefels. L'autopista del Maresme és una altra via amb molt trànsit, C32, són trams d'aturades gairebé des de Premià, Vilassar, arribant a Mataró. Aquesta zona ara complicada, l'autopista C32, autopista del Maresme, en sentit nord. I això, en certa manera, afecta a la C60. Pensa que en aquesta via hi trobareu retencions de més de 8-9 quilòmetres entre la Roca i Argentona, precisament quan la C60 enllaça amb la C32 aquí a Mataró. Per tant, com pots comprovar, encara parlem de força problemes en aquesta xarxa viària catalana.
Doncs moltes gràcies, Roger Serra, per la informació i molts ànims. Encara tindreu feina al Servei Català de Trànsit. Gràcies.
A reveure, bona tarda.
Ara sí, quedeu informats de com estan les carreteres en aquesta operació sortida d'aquest pont de la Pasqua a Granada, però us donem la bona vesprada. És moment de donar-vos la bona vesprada d'aquest divendres 2 de juny del 2023, mes en què s'estrena Indiana Jones i el Dial del Destí. Jo no tinc altra obsessió en la vida més que aquesta. Dia 1, després de la visita de Salvador Aragonès, que va tornar a aclaparar-nos amb la seva saviesa, la seva energia i alguns orolls al micro que va fer en ell fa sorollets. Fantàstic Salvador i la seva versió d'Economia en Valors Ahir, molt centrats en el món de l'oli d'oliva verge extra. Que no s'embauquen. Que hi ha barreges i mescles una mica sospitoses. Dia 1 també, després de presentar-vos un nou gènere musical que ve amb coreografia, com és el K-pop, que arriba des de Corea, i que ho està petant. També ho està petant al nostre Instagram. Ho varen fer amb la Laura Sánchez, professora de Star Dance Studio, i la Carla Moreno, membre del Helium Nation, el grup de K-pop de la Laura. A tope a ir amb el K-pop. Si voleu recuperar els nostres dijous, qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza. No us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat, el Més Estel i el YouTube. I per als romàntics, ja ho sabeu, estem a la FM. No us esperava aquesta, eh? Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres tot un revolutum. Ens visita l'historiador Jordi Cerdà i també l'advocat Toni Picó, elegant fins a la mèdula. Amb ells analitzarem una mica com queda el panorama electoral. Tenim notícies de darrera hora que ara us informarem. El passat i el futur i les notícies que ens han arribat també en les darreres hores, com la deu diners arrimades, voluntari, i el de Laura Borràs, involuntari. I a la part final del programa...
Em pots fer un favor, Valeri?
Li hem demanat a la Júlia Julvi un favor, sortint del seu hàbitat i del seu to rigorós. Avui ens incomodarà, cosa que de tant en tant passa. Arran d'aquesta entrevista ultracomentada de la Juana Dolores amb Grasset, que ha passat aquesta tarda per la caravana, li hem demanat a la Júlia que ens recordi altres moments també incòmodes de la televisió, de la ràdio, dels mitjans, quan les coses no surten com estan previstes. Serà la part final del programa. Notícies, tertúlia i moments incòmodes. Ara sí, sigueu benvinguts. La preqüela del cap de setmana llarg. Des d'ara i fins les 9, som la birra, amb unes olivetes, per exemple, i unes patates, al sortir de la feina a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Amb Rafa Sanahuja, la, la, la. Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Estás hablando y no te estoy entendiendo de nada. Nada, nada.
Ui, ara que està, estem contemplant i vivint una escena de trapitxeisme aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Jordi Cerdà, bona vesprada.
Subha aparajna.
A veure, torna, sisplau. Jordi Cerdà, bona vesprada.
Subha aparajna.
Vale, i com has, que, quin idioma és aquest?
Bengalí.
Bengalí, molt bé. Doncs el Jordi Cerdà, el políglota Jordi Cerdà, que cada setmana ens sorprèn amb una salutació diferent i participa així del nostre esperit lúdic dels divendres. Senyor Toni Picó, ben tornat, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Escolteu, tot bé, senyors? Com esteu?
Molt emocionats per
Mireu,
les eleccions.
Us dic una... Ara coment... És que hi ha, avui hi ha moltes coses, avui hi ha moltes coses. Jo us he de dir que aquesta setmana, aquí a la ràdio, no sé què ha passat, que tothom anàvem derrotats. Jo no sé, però ens ha costat moltíssim a tots tirar endavant la setmana, especialment jo dimecres vaig tenir un dia en fil calamitós aquí al micròfon. Ara parlarem dels resultats que es van donar diumenge, de les seves derivades, entre elles aquest anunci de Pedro Sánchez de convocar eleccions generals al juliol. Però abans vull comentar-vos una notícia que és d'avui mateix. Ara parlarem també d'aquest recompte final, etc. Però una opinió ràpida voldria, perquè clar, aquest tema a mi, i crec que a tota la societat catalana, ens ha de tenir una mica amb l'ai al cor i preocupats, que és, hem conegut que dos menors han estat detinguts per una nova agressió sexual en grup a una menor, però és que es tracta del mateix lloc en què es va produir aquesta anterior tan salvatge que va tenir tantes derivades, no? Amb la família tenint, havent d'abandonar Badalona, etcètera, amenaces, etcètera. Estem parlant del centre comercial Màgic Badalona. Hi ha una ordre de detenció contra un home major d'edat i un altre menor que no han estat localitzats, però en principi tenim dos menors detinguts. Avui, quan s'ha conegut la notícia, Xavier García Albiol, que evident, crec que en principi serà alcalde de Badalona de nou, ha dit que quan ell, el dia següent de prendre possessió, es presentarà com a acusació particular en aquest cas. Però clar, és que ja és una cosa que la primera notícia ens va impactar. La notícia també, però és que ara ja cada dos per tres hem escoltat aquest tipus de notícies que són terribles.
I amb un afegitó. Aquesta noia, aquesta nena, és una menor
tutelada. 13 anys. Tutelada.
Menor tutelada per la Generalitat. I m'agradaria recordar les desafortunades declaracions que va fer la consellera de Feminismes dient que, clar, que pobres nens, que també eren víctimes els violadors. Doncs aviam ara si també ho diu.
Jo com a mínim crec que una reflexió... Jo volia treure el tema, ja sé que no hi ha massa a comentar, perquè al final és una situació d'autoreflexió com a societat. Però, Toni, si vols dir una mica la teva i passem als temes de polítics.
Alguna vegada hem comentat, no? Vull dir que aquí alguna cosa falla. I falla, sí, sí. I falla no, i no una, sinó diverses.
Cinc agressions sexuals al mateix centre comercial.
El lloc te me fa, o sigui, és evident que en aquest lloc passa alguna cosa, o sigui, o s'han de prendre mesures en aquest lloc. Això no hi ha cap mena de dubte. El que passa és que, com tu has dit, amb el nou alcalde de Badalona i la seva fama, veurem què passa, no? En qualsevol
vols
cas...
Vols dir que anirà bé que el tarannà del Biol, en aquest cas, per, com a mínim, prevenir aquesta situació?
Estic convençut que ho intentarà. Això ho tinc clar. Uh-huh. En qualsevol cas, alguna cosa falla en aquesta societat com perquè puguin passar aquestes coses de forma reiterada amb menors i, pitjor encara, menors tutelats, que encara estan més desprotegits o haurien d'estar més protegits per l'administració pública. Alguna cosa falla.
Jo crec que cal, i ara ho deixem aquí, però crec que cal una reflexió profunda, perquè al final jo tinc la sensació que quan passen aquestes coses, al final... ens quedem en una superficialitat. I el problema és molt d'arrel i profunda en els valors o en la manera d'educar a la nostra canalla, que sempre, evidentment, sempre hi ha casos i particularitats. Però, com a societat, jo crec que ens mereixem una reflexió més profunda que no simplement superficial. Escolteu, dos noms propis. Ara entrarem també en el que s'explicava la Júlia Julve a l'informatiu, gairebé en directe, aquest recompte final, que al final no modifica res, sinó que augmenta una mica poc significativa la diferència entre PSC i Comuns. Però dos noms propis. Tenim Laura Borràs, Jordi Cerdà, hem comentat moltíssim aquí, seria Laura Borràs, seria el Junts, molts capítols d'aquest serial amb moltes incidències, moltes d'elles pintoresques. Ja no és diputada del Parlament de Catalunya, la decisió l'han pres la mesa després que el Tribunal Suprem ha tombat les mesures cautelars que va presentar el Parlament contra la decisió de la Junta Electoral Central. I, per tant, divendres que ve, no? En principi, hi haurà una proposta, una votació, i veurem, ja es barallen, ja tenim alguns noms. Però, bueno, com valoreu aquest moment? Jo estava pensant l'altre dia que es va portar una alegria amb la victòria del Trias, com a mínim. Una petita alegria. Jordi Cerdà està negant. Per què
negues? No, jo penso que no. Bueno, és Vox Populi que dins de Junts, i crec que el Toni convindrà amb mi, hi ha dues ànimes irreconciliables que són com dos partits enfrontats. Hi ha els de la Borràs, amb el president Puigdemont, que volen un partit petit, però molt fanatitzat i absolutament controlat per ells, per la Madaula, per la Borràs, i llavors hi ha els exconvergents que pretenen tornar a fer convergència. I estan enfrontats amb en Jordi, amb en Turull al capdavant.
Ells
no la volen.
Aquesta és la situació, Toni, però com a mínim diumenge, amb aquesta victòria contra tot pronòstic, podríem dir, no ho sé si contra tot pronòstic, però jo crec que va haver una part gran de sorpresa de Xavier Trias. Ella estava darrere d'ell, emocionada a punt de plorar. Ja sabem que ella és molt així.
I va fer una cosa molt lletja. Quan l'alcalde Trias, el futur alcalde Trias, felicitava tots els partits que havien anat amb ell a la coalició, més moviment d'esquerres, i diu, i PDeCAT, Laura Borràs, va baixar les mans i va deixar d'aplaudir amb cara seriosa. Aviam. Sisplau. I la cara també que va fer el Trias quan se li va posar al costat la Borràs també va ser de... Ja la tengo aquí.
Bueno, és que probablement el sentiment és aquest. Toni, aquesta situació també una mica lligada en el moment electoral que vivim. Quina és la teva reflexió?
Bueno, doncs que si algun... Fa temps parlàvem que el processisme s'havia acabat, doncs aquestes eleccions ha sigut, no? El total reconeixement que s'ha acabat.
Exacte.
Vull dir, ningú ha parlat d'independència, cosa que em sembla normal, no s'han fet declamacions en favor de, en contra d'Espanya, i em sembla normal.
Bueno, una mica sí, però una mica, amb la boca molt petita.
Molt, però molt, tan sí. petita.
Una mica petita. Gairebé com és la nostra marca, com a mínima de sonar. No?
Ah, exacte, perquè havíem de passar el xec, quasi.
Sí.
Per tant, bueno, doncs escolta'm, el que estava clar és que el que ha passat amb l'expresidenta en funcions, retirada, com és, el títol que sempre li posa a TV3, em fa molta gràcia.
Presidenta en funcions, no ho sé, no ho he vist.
Rectora?
No.
Impectore.
És una crònica d'una mort.
És Puigdemont, jo crec, en aquest cas.
Exacte. És una crònica d'una mort anunciada, no? Vull
dir, totalment.
Ho sabíem tots.
Totalment.
El mateix Parlament ho sabia, per tant, jo crec que el seu mateix partit ho desitjava. Hi havia sectors que ho desitjaven. Per tant, doncs, anem a la següent. La següent són les eleccions del 23 de juliol.
Exacte. No, jo en aquest cas us trec el tema, sincerament, ja evidentment tothom ho esperava, però no deixa de ser aquest nou capítol en la política catalana.
I no s'ha acabat. Ha d'entrar a la presó. No hi ha hagut indult. Quan sigui la sentència en ferm, són més de 4 anys de presó i haurà d'entrar. I aquí no ja veurem si al·legarà demència absoluta o no sabem el què. Una malaltia autoimmune. Però aquesta senyora entrarà a la presó i ho veurem.
Bé, doncs ho explicarem també aquí a Radio Estel i ho analitzarem. En aquest cas veurem com s'alinea el seu partit o com està el moment polític en aquell instant. I un altre nom que us volia treure, i ara passem també a analitzar una mica els resultats electorals, com a mínim de Barcelona, i si voleu una mica en comú, en global de tot Catalunya, però volia parlar-vos d'Inés Arrimadas. Un altre nom, una altra víctima, no? Podríem dir, d'aquestes... És curiós com unes eleccions municipals que al final són una mica més concretes, no? Com allò més de tocar el carrer, més de tocar la gent, que no unes generals, ha fet com un castell de naipes, no? S'han anat desmuntant, pam, pam, pam.
Em recordava amb les distàncies, evidentment, amb les distàncies.
Sí, a veure.
A les eleccions municipals del 31.
Del 31?
Quan el rei va haver-se d'exiliar perquè van guanyar els republicans per unes 3 marges.
Però tu, escolta, Toni, però tu no hi eres, no? No, o estàs molt ben conservat. Presenta'm el teu cirurgià, el teu cirurgià plàstic, perquè si no...
Però és per què tu dius, per les conseqüències, unes simples eleccions municipals, també hi havia autonòmiques, han sobrat tota una sèrie
no
de coses...
No han estat simples, han estat molt significatives.
I de fet l'anàlisi que podem fer, evidentment, no és el mateix l'anàlisi que podíem fer el diumenge passat que l'anàlisi que podíem fer el dilluns pel matí. No? Perquè amb la convocatòria d'eleccions generals, el 23 de juliol, tot ha canviat.
Exacte. No? És que allò va ser un... jo no m'ho esperava. No. O sigui, surt el Pedro Sánchez doncs, a valorar, hem de fer una reflexió, evidentment el Partit Socialista ha rebut un cop, i etcètera, però de sobte diu, aquesta jugada, i ara hem de fer una pausa, em sap greu, perquè avui estic molt espitós, però aquesta jugada de Pedro Sánchez és intel·ligent?
Brillant. Brillant per ell, no per Espanya. Però és brillant, absolutament. O sigui, no dona temps a que es munti una candidatura paral·lela per desallotjar-lo.
Ara és quan jo t'he de dir, Manolo Milian Mestre, bona vesprada, perquè Manolo el té enfiladíssim i és un perill. Ell diu que és un perill per la democràcia.
És un perill per la democràcia i és un sociòpata. Però és un sociòpata intel·ligent.
A veure, Toni.
Has d'anar a Publi, no?
Sí, vols deixar una sentència abans?
Òrdago.
Òrdago. Un òrdago?
Punto.
Se la juga molt, però ell funciona
absolutament.
Però ell funciona molt així, no? A òrdagos.
Sí, però fixa, és un òrdago. El dia 1 de juliol comença la presidència europea i el 23 de juliol té les eleccions. A Europa, evidentment, no li ha fet gaire gràcia tampoc el tema. Vull dir, quan ell sempre ha confiat molt en la seva vessant internacional i europea, sobretot. Clar, ha sigut un òrdago. O el todo o el nada.
Bueno, hi ha una sortida que ningú ha contemplat, que si vols la contemplem nosaltres. Després.
Jordi Cerdà ens dona una tercera via quan tornem de la pausa. Paula, si us plau, que sonin els anuncis i tornem.
Ràdio Estel. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts. Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
Com estàs, Jordi?
Molt excitat per les eleccions.
Excitat.
Absolutament.
La paraula és excitació.
Nerviós. Esperant el diumenge. Molt nerviós.
Has dormit aquest...
Molt malament. Estic dormint
costa dormir,
malament.
Camins.
Ràdio Estel.
Una aposta de qui guanyarà, més que de l'alcaldable final. Qui guanyarà?
Jo, per mi, guanyaran Trias.
Expliquem històries.
Dos minuts que passen de 2:15, seguim endavant amb la ràdio nocturna amb ja us ho dic jo perquè no teniu ulls aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Jordi Cerdà fent el ball de la victòria per haver encertat amb la seva vaticini de que guanyaria el Trias. Et dic una cosa, vam fer una porra, l'equip de Camins, que tot és motiu de festa, jo també vaig posar que guanyaria el Trias. Però una qüestió de feeling, perquè a mi em cau bé. És que jo no entenc aquestes coses. Però dic, aquest home em cau bé. Va, que guanyi. La guanyadora final ha estat Júlia Julve, que va encertar tot. Va encertar que Trias seria guanyador i l'ordre dels regidors.
Jo he encertat els tres primers i el quart quasi. O sigui, els regidors exactes els vaig clavar.
Jordi Cerdà fent un màgic Andreu, medallita por aquí, i contents. Escolta, ens parlaves...
Sí.
O sigui, Toni Picó, tu deies que la jugada de Pedro Sánchez de convocar eleccions al juliol era...
o
todo o nada. Òrdago. Un òrdago, com deia aquell. Però Jordi Cerdà deia que no estaven contemplant una altra possibilitat.
Hi ha hagut diverses reunions entre els mal anomenats barons del PSOE que plantejarien una tercera via.
Què és?
Que és, el dia 10, arribar a un acord per posar el Page com a presidenciable, com a candidat del PSOE, a canvi de garantir-li una presidència de la OTAN, de secretari general de la OTAN, al president Sánchez, a la reunió que se celebrarà del 10 al 13 de juliol.
Però escolta, Jordi, això és com si estiguessis infiltrat, no?
Quasi. Quasi, quasi.
O sigui, a veure, recapitulem. O sigui, una idea que...
Hi ha més coses.
Una idea que sobrevola al Partit Socialista...
No, no sobrevola, no. S'està parlant al Partit Socialista.
Exacte, s'està parlant i estan mirant a veure si això qualla o no qualla. És presentar un altre candidat?
Seria presentar el Page. El Page també està en contacte amb el Feijó. El Feijó li ha dit que està disposat a deixar governar el PSOE a les comunitats on pugui, a canvi de que ell es comprometi com a candidat, si és que ho és, a deixar governar el PP si treu més vots que el PSOE i no faci pactes d'aquests estranys. La jugada seria...
Quina aritmètica, no, Toni? Això ho ets... La jugada seria...
No, la jugada seria pues, que la vella guàrdia del PSOE, això ja ho he dit, la vella guàrdia del PSOE, pressionés a la OTAN per buscar-li una sortida a una persona que és absolutament incòmoda a tothom, que és el Pedro Sánchez. Perquè sí, ha fet un òrdago, com diu el Toni, però ha fet un òrdago per ell. Li importa un pepino a Espanya. I li importa paper al partit. O sigui, si d'aquesta no en surten vius, no surt viu al partit, tampoc.
A veure, en aquests moments el socialisme, el Partit Socialista Obrer Espanyol, és sanchista. Punt. De fet...
El que queda viu.
Pedro Sanchista.
El Partit Socialista Obrer Espanyol és sanchista.
Digue'ls-hi als quatre que han perdut les comunitats autònomes si són sanchistes o són supervivientes.
És perquè, sanchista. No existeix cap altre corrent possible en aquest partit en aquests moments. Mm-hmm. Això té coses positives i té coses negatives. Les negatives és que si el senyor Sánchez no guanya les eleccions del 23 de juliol, el PSOE té una estona i temps en l'oposició. Amb això estic totalment d'acord. Ho veig com molt complicat i veig molt difícil que el Pedro Sánchez no sigui el candidat per part del Partit Socialista.
Però aquí tindrien que comptar amb la connivència del propi Pedro Sánchez, no? O el poden obligar?
Home, jo crec que si li ofereixen la possibilitat de sortir viu o no per un cantó i per l'altre garantir-li una secretaria general de OTAN, doncs penso que ell té molt clar el que triarà. Dirà que ho fa pel bé d'Espanya, que la seva projecció internacional, que allà on estigui podrà defensar-nos.
Jo no ho crec, Jordi.
Ja veurem perquè, si surt.
O sigui, jo no entenc, jo aquí els que teniu contacte amb la política i sou politòlegs i teniu experiència sou vosaltres, però jo crec que aquesta persona, Pedro Sánchez, pel que s'ha destacat sempre, és, com diu Toni, per un personalisme, per voler estar. I jo crec que si accepta aquesta secretaria general de la OTAN, al final és fer-lo al costat.
És donar-li una projecció internacional que cap polític espanyol ha somiat més enllà del que ja vam tenir fa uns anys.
Solana.
El Solana, Javier Solana, però bueno, el Mr. Pesc, després va anar a Europa i va tenir un recorregut molt llarg de política
Escolta,
internacional.
Escolta, et dic una cosa, si això succeeix, Toni, li paguem el sopar, no?
D'acord.
Li paguem un sopar.
A més, fixa't una cosa, la reunió...
El 10 al 13.
El 10 al 13 de juliol.
Sí, home, però ja està pactat, no?, la secretaria general. No arriben allà... I diuen, bueno, aviam, ens ho fem a les caniques.
No, però ja, sí, però les llistes han d'estar presentades. Abans, molt abans.
És que el dia 10 se sabrà si és candidat o no és candidat.
Han d'estar,
la política fa
han
coses
d'estar presentades molt abans, les llistes electorals.
O sigui, per tant, és dia 5. Que tenim fins al dia 10 de juny.
No, les llistes electorals.
Però el dia 10 de juny se sabrà si es pot oferir-li o no se li pot oferir.
De juny, per això,
de juny
o de juliol. En qualsevol cas, ho veig molt complicat. en aquests moments el Partit Socialista...
És que és una teoria...
Està en una situació, ja et dic, que ja només existeix el sanchisme, només Pedro Sánchez pot tenir la possibilitat, i ja veurem, de recuperar tirada perquè no existeix ningú més en aquest partit. En aquests moments no existeix ningú més.
Jo és que tinc aquesta sensació.
Té raó. És que no existeix. Ah. Aquest és el problema, que la gent que queda en el PSOE se n'han adonat de que si s'ensorra el Pedro Sánchez, ells s'ensorraran amb el Pedro durant molts anys i a ningú li agrada tocar banqueta d'oposició durant una dècada. Això no li agrada a ningú, o dos legislatures.
A veure, una qüestió, ara que estem parlant de la política general a nivell d'estat, d'Espanya. Inés Arrimadas i Ciutadans, d'aquí es recuperen o aquest partit està mort i enterrat?
Recuperen per anar a sopar per Nadal, possiblement.
Carrizosa ha dit que no nos den por muertos. Ha estat aquest matí amb el Pol Marçà, per cert.
Bueno, pot buscar-se una solució personal i, per tant, no està mort. Mm. Però el projecte de Ciutadans, tothom ho veu. És més, ella no volia dimitir. Però el seu entorn li va dir, mira, ho dimiteixes, o sortim nosaltres i diem pues, que està sola. Llavors, en un acte de generositat cap al partit, va sortir i va fer la roda de premsa. Però ella s'ha refugiat a Jerez, a casa de la mare. O sigui, no vol saber res de la política. Ni la política vol saber res d'ella.
No recuperable.
I punto.
No refereixo a Inés Arrimadas, em refereixo al projecte Ciutadans.
El partit.
Sentint-ho molt, és irrecuperable. Però s'ha guanyat a pols.
Va caure a Múrcia, te'n recordes?
Sí.
Caure a Múrcia és greu.
Pedro me ha dicho que le haga una moción de censura a mis socios. I aquell dia
aquest,
es va acabar.
Aquest és el principi de la fi, jo crec, evidentment.
Ja venia d'abans.
I la radicalització de Vox, que al final, no? Jo crec que ha captat...
No, jo penso que el gran error va ser Rivera. El gran error va ser Rivera forçant l'any 2019 les segones eleccions, volent superar ell al PP i sent el líder del centre dret a Espanya.
En aquest sentit...
Recordes els crits? Ai, perdó.
Perdona, hi ha una frase que
no
li agrada...
No con Rivera.
Con Sánchez, no, anaven cridant.
Sí,
con Sánchez,
sí,
no?
Sí, sí.
I els del PSOE... anaven cridant el Pedro Sánchez, con Rivera no.
Al final, en aquest cas, jo crec que l'Albert Rivera, una frase que li agrada molt dir al Port Marçà és ha mort una mica d'èxit, no? Va ser tal vegada una mica massa ambiciós, no va calcular aquella jugada, tot i que jo crec que igual li faltava també projecció i carisma.
I 100 diputats li van faltar, perquè en tenia 30 deia, sí, voy a ganar.
És un detall que és prou important.
57 diputats va tenir les primeres eleccions del 2019.
Bueno,
i les segones va baixar
a
10. Escolta,
i a Catalunya, quan va ser el 2017 o el 2019, van ser el partit més votat.
I tant.
I què va fer ella?
Res.
Me doy las de Villadiego, he guanyat, no intento pactar, me'n vaig a Madrid, adiós. I ens va tirar un petó. I clar, des d'aquell dia pues, ha anat caient.
Exacte. I escolteu, vale, tenim tot aquest panorama que veurem què passa... Bueno, ara, sobre un panorama, jo crec que prou apassionant, no? També, si us agrada la política com ens agrada a nosaltres, doncs estarem distrets. Per cert que, bueno, és igual, això és una qüestió interna, però fixeu-vos que el dia 23 és el darrer dia d'emissió en directe d'aquesta casa, que no sé què s'està fraguant als despatxos, però imagino que algun desplegament farem per alegria de Pol Marçà. Escolta una cosa, escolteu, respecte al consistori de Barcelona, el pacte és aquest tripartit, no? En principi Collboni i no, se me nieguen ambos categòricament.
Aquí hi ha cops de colze per dir amb qui fa un Manel Valls. Fa alcalde el Collboni, Colau 19, en falten dos. Jo crec que hi ha cops de colze per dir amb qui són els dos que fan un Manel Valls. Es planten allà, els regalen una presidència de districte com li van donar a l'Eva Parera, diguem la veritat. O sigui, Manel Valls i l'Eva Parera van votar perquè els donaven pasta amb un càrrec d'una presidència de districte, assessors i tot això. Pues jo crec que hi ha bufetades per això en aquests moments. I amb qui és?
Per tant, descartem a Trias com a alcalde? Jo no m'ho crec, això.
No, jo no el descartaria.
No, descartar no. He dit que hi ha bufetades per veure qui ho fa. A veurem si s'atreveix.
Per vosaltres, va, juguem una mica. Per vosaltres, com acabarà la cosa?
Trias alcalde.
Trias alcalde amb quin pacte? Collboni.
O sense pacte.
Per
començar.
Exacte, em quedo quiet i si els altres no se n'avenen, doncs ja...
Fins després de les eleccions.
Però després això seria un consistori complicat.
Fins després de les eleccions generals.
Ja.
diverses possibilitats.
No, t'has de mullar. Tu ets de... ens acabes de fotre aquí una teoria increïble.
Trias no serà alcalde 4 anys. Això ho puc dir-ho ara. Serà alcalde 2 anys. Això ho puc garantir.
Per què?
Primer, perquè no està per aguantar-los. Així de clar, diguem-ho així. No, no aguantarà amb 11 regidors quan necessita 21 i amb gairebé 80 anys. I si aquesta campanya pobra l'últim dia estava que l'havien de recollir amb una pala. Dit això, a mi m'agrada. Jo no, no tinc res contra ell, però no els aguantarà. A part de que l'estratègia passarà per 2 anys tries alcalde, 2 anys posem el successor. Què pot passar? Depèn de l'aritmètica que hi hagi a Catalunya i a Espanya, doncs el successor li diran, bonito, no vuelvas. I l'altra possibilitat és que sigui en Collboni. És la segona ciutat d'Espanya. El PSOE no té cap gran ciutat. Totes són del PP. L'única a la que poden governar. I jo sé que en Collboni, si pot... i jo crec que el Toni estarà d'acord, si pot, serà alcalde a totes, totes.
D'això no, no ho dubto.
Toni, va,
el que passa
va fort
del problema, Jordi. El problema és que qui vota? Qui vota en aquests moments a Collboni com a alcalde?
Si s'aparta la Colau, el PP ja ha insinuat que, bueno, podria, algú de nosaltres podria allargar la mà.
19 de juny ho sabrem.
I mentrestant jugarem a especular i a endevinar i a fer de pitonissos com, com ens agrada.
Avui en Jordi ve amb Jordi, teories, ve
Jordi,
amb teories.
Jordi, avui Jordi, has brenat un ternasco, un plat fort, o què? Perquè has vingut avui arrebatador.
He vingut, pues, a tope. Em sona subidón de sucre, perdona.
Ai, Déu-n'hi-do. Jordi, Toni, no marxeu, fem una altra petita pausa i rebrem ja la Júlia Julve, la nostra companya d'informatius, que deixa de banda el seu to rigorós i es revesteix de varietés per parlar-nos de moments incòmodes. D'acord? Us quedeu?
I tant.
El Toni està amb el glob d'aigua i no em puc contestar, però sí, es queda també. Paula Moreno, tens la publicitat preparada? Diu que sí, amb una displicència insultant. Doncs tira-la.
Radio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Cireres deixarà la pell perquè Barcelona recuperi el seu millor moment i torni a enamorar tots els espanyols, com ja ho va fer.
Amb Rafa Sanahuja.
Que és un gran candidat, jo el votaria sens dubte.
I altres persones que expliquen coses.
Pam, tocats, 14 minuts per arribar a les 9 de la nit, portem en directe 3 quarts d'hora, debatint, informant, amb teories boges que ens regalen els nostres tertulians, que per cert, hem signat que si això succeeix et paguem un sopar, eh?
Sí, però a on?
No, 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 no. O sigui, ja posarem un llindar.
Les 7 portes, com a mínim.
No, home, no, sí, 7
portes.
On tu
vulguis, jo vaig guanyar la porra i volia anar al celler de Can Roca i em van dir que no, jo ho estic intentant.
Júlia Julve.
Portaran el burger d'aquí al costat, que una hamburguesa val 6 euros.
Jo li vaig dir, et paguem el sopar al Burger King.
Al McDonald's. Cada dia diu una cosa diferent.
No, vaig dir al McDonald's, és veritat. Perquè a mi les aletes del McDonald's em tenen prou seduït.
Ja les menjaràs un altre dia.
Júlia Julve, no amb tu.
Júlia Julve, Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
De nou, Júlia Julve, encantats de rebre't ara mateix en directe aquí al Camins, que és la teva casa i és la teva família. Avui repassarem amb tu, i esteu convidats a dir la vostra, Toni i Jordi, i moments incòmodes a la televisió, coincidint amb el que ha passat aquesta setmana en el programa de Xavier Graset al 324 amb Juana Dolores, aquesta poeta, com a protagonista.
Sí, a les xarxes socials va córrer com la pólvora, ho vam explicar en aquest programa, el moment on l'escriptora era entrevistada suposadament per parlar del llibre que havia escrit i on va acabar fent una crítica contra la televisió pública i el tractament que TV3 havia fet sobre els resultats electorals. Cito literalment, una televisió que valida Junts, valida Trias, i amb faltes de respecte constants que no he volgut reproduir al candidat o a Iolanda Bataller, col·laboradora del Més 324 i directora de l'Ona Llibres. Abans de començar, perquè et porto alguns moments interessants, volia llançar-vos una pregunta a vosaltres dos. Si us heu trobat algun moment així una mica incòmode, per exemple, tu amb algun client o clienta que et fes algun... alguna mala contestació,
alguna cosa,
Jordi, algun moment...
No, sí, jo sí que m'hi he trobat. El que passa és que es va trobar que jo li vaig contestar amb el mateix codi de llenguatge. Va sortir escalat.
No vas fer un Graset, no? No vas tenir paciència ni savoir-faire. Tu vas dir, a por ello. Bueno. I tu, Toni, què?
No.
En algun moment?
No recordo cap cosa. Professionalment, tens moltes consultes. Però en aquest sentit, generalment la gent t'escolta. Si et fa cas o no et fa cas, però sortides de to, generalment no...
Bueno,
no,
perquè no tu tens aquest tarannà que també convida... És un tarannà diferent al del Jordi Cerdà, bàsicament. Per tant, bueno, un sí i un no.
Vale. En ell no li compro, però bueno. Perquè com a advocat hi ha coses que potser no pots explicar.
No, però és que jo no exerceixo 100% com a advocat, per tant...
Vale.
Sempre hi ha una via d'escape.
Bueno, però tinc l'anècdota del Jordi, que ell va respondre.
Exacte.
I molt bé.
I va dir, conmigo no podràs. Va, doncs som-hi. La cosa va d'escriptors, però ens anem molt més enrere en el temps. Anem, fem un viatge, agafem el DeLorean i ens anem al 1993 i amb la presentadora de sobres coneguda, Mercedes Milà.
Sí, aquí encara no presentava Gran Hermano, anys 90.
Quan aquí anava de seriosa.
Aquí anava de seriosa, sí, perquè el gir que fa... és increïble.
Sí.
S'emet un dels moments més recordats de la història de la televisió, recordat i incòmode, a parts iguals. L'entrevistat és l'escriptor Francisco Umbral,
grande,
mort el 2007, que aleshores acabava de publicar La dècada roja. Escoltem què va passar.
Respecto a lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista.
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja,
a eso iba,
en un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
De escolta, fet, no es va aixecar.
No,
molta
no,
soberbi, molta
no,
amenaça.
No, perquè la Milà li va dir, bueno, pues háblame de tu libro, i va parlar,
sí,
va parlar del llibre.
Va ser un moment tens que la Mercedes Milà no va saber molt bé com reaccionar.
Us en recordeu d'aquest moment? Antena 3, eh?
El post. Queremos... Recordo el post.
Queremos saber. El programa es deia Queremos saber.
Però jo crec que aquí va quedar
amb una
moment, qui va quedar retratat en aquell... O la sensació que vam tenir els telespectadors era que era Umbral, era un capullo.
Francisco Umbral, gran escriptor, gran pluma, autènticament insoportable, evidentment. I què anava a dir? Molt bé aquí la Milà també capellant el temporal. I jo crec que aquesta frase, he venido a hablar de mi libro, ha quedat a l'imaginari popular.
I a part que no para de dir-ho.
No, me levanto, a tu me has dicho personalmente tal, bueno. I d'aquest moment icònic passem a un altre moment que ha marcat la història de la televisió, Júlia.
Sí, concretament Fernando Arrabal, el dramaturg i poeta, que en el programa el definien com
un
anarquista divino.
Ojo, els poetes donen molt de joc.
Sí, i va fer una intervenció al programa de Sánchez Dragó, El Mundo por Montera, l'any 1989. És bastant surrealista, més que res perquè no s'entén. Jo no sabia ben bé quin tall posar, perquè no s'entén massa bé el que diu. Si us sembla, escoltem-lo i ara en parlem.
El mileniarisme... Hablamos del mileniarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. El mileniarismo. El mileniarismo.
Milenarismo.
El milenarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. El milenio.
Siga, estàs pensant
havia dos
que és el mil·lenni, el mil·lennialisme, i de sobte fa aquest gir que, no, que és la dona de Kafka, Milenia. Bueno, aquest home, no sé si teniu aquesta imatge al cap, també.
Sí, jo l'he vist després. Sí. L'altra persona que parla és un dels grans savis que hi ha hagut, que és l'André Malví, recentment ha mort,
sí.
Un tio molt raro, mag, espiritista i de tot.
La gent molt intel·ligent és el que passa.
Jo crec que tots dos tenien una mateixa companyia, mala companyia per les nits, que es diu whisky, i que li donaven el pin riqui.
Sent generosos, perquè la imatge que d'aquest senyor, el Fernando Arrabal, és d'estar completament fora de si. Però és un moment televisiu que ha quedat, no? Perquè no t'ho esperes, no t'esperes que una persona, un convidat a un programa de tertúlia, etc., munti aquest show.
Sí. I la cúpula de Televisió Espanyola, deixa'm dir-vos, que es va molestar moltíssim i es va reunir diverses vegades amb Sánchez Dragó i fins i tot ell va acabar dient, si voleu, dimiteixo, perquè aquest espectacle ha sigut, fins i tot ell ho va reconèixer. I Arrabal es veu que va marxar tan tranquil.
Bueno, clar, ai, què més li dona? Vinga, Júlia, què més ens portes? Alguna cosa de política que t'agrada a tu tant i que ets tan experta, guanyadora de la porra de Camins, amb líders polítics força coneguts a Catalunya? Tens alguna coseta, Júlia?
Sí, te'n porto dos, que han estat aquesta setmana una altra vegada en el focus mediàtic. Comencem pel primer, Xavier García Albiol, flamant guanyador de les municipals a Badalona, on ha aconseguit 18 regidors. Mm. El fragment que ara escoltarem pertany a una entrevista que li va fer Lídia Heredia, aleshores presentadora dels matins de TV3. Era a finals del 2017, quan era Albiol president del Partit Popular Català i candidat d'aquesta formació a les eleccions del 21 de desembre.
Vostè, abans d'arribar fins a aquesta cadira, avui s'ha creuat amb la gent de seguretat de TV3, ha passat per les mans de les maquilladores i de les perruqueres, s'haurà creuat amb càmeres, amb periodistes, amb realitzadors, ara em té a mi al davant. Què ho fa que pensi que la gent que treballa a TV3 no som normals?
No, jo no sí que és cert que jo vaig utilitzar aquesta paraula, té un problema d'imparcialitat molt seriós, TV3 i els mitjans de comunicació.
No hi ha cap estudi seriós que se'ns hagi presentat que això ho pugui sostenir.
Aquí, Xavier García Albiol no nega que va dir que la gent de TV3 no és normal, però si fa més enrere, si ell va fent enrere, si fa més enrere, cau d'esquenes, perquè jo crec que el moment incòmode és per ell, no?
Sí.
Perquè en aquest cas...
Què vol dir normal? És que clar, què vol dir normal?
A casa meva hem tingut una frase celebre que és normal, què és? Lo que a ti te parece normal? No, doncs no se sap lo que és normal.
Era un dels temes que el Partit Popular i d'altres formacions de dret havien posat sobre la taula, sobretot en campanya, la imparcialitat de TV3 i la necessitat de refundar els mitjans públics catalans. Uh-huh. I l'altra persona de qui us parlava és ja expresidenta de Ciutadans,
qui,
Inés Arrimadas.
Home, si hem parlat d'ella.
Sí, ahir mateix anunciava que deixa la política... Uh-huh. Són moltes les declaracions que ha fet, polèmiques també a TV3. Seguim, en aquest cas, als matins de TV3 amb Lídia Heredia, que li feia una pregunta, jo crec, sense cap mala fe, si voleu ara ho comentem,
ai,
però Arrimadas no s'ho pren de la mateixa manera.
Vale. L'escoltem.
Des d'algun sector se li ha criticat un estil de fer discurs polític a Madrid, de negativisme, d'agressivitat. Vostè s'hi sent reconeguda quan algú... Crec que Aitor Esteban li va dir Montapollos. Li dic per saber si s'hi sent reconeguda.
Aitor Esteban no em va dir Montapollos. Ho dic, no sé si buscava vostè una excusa per dir-me
sí,
vostè
no,
Montapollos.
No,
el senyor Aitor Esteban no em va dir Montapollos.
Senyora Arrimadas...
No. Pot treure la imatge?
Bueno, no, la imatge no. Si vol,
o l'àudio? Jo crec que
si
vostè buscava una excusa per dir-me a mi el que diu l'independentisme, però
li vull dir dues coses. Li estic preguntant.
Però no es posi nerviosa. Me'n deixa respondre a la imatge?
Jo nerviosa, senyora, jo ja ni sento ni padezco.
Que s'acaba el temps i li vull dir una cosa.
Digui.
No es posi nerviosa, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Montapollos. La paraula... Jo Montapollos no ho havia escoltat massa. Com a...
Li havien dit molt, Montapollos.
Com a epítet. Montapollos. Bueno, són aquestes, no? Aquestes entrevistes...
Però quadraria, eh? No.
Estàs a favor? Estàs a favor, Toni?
Quadraria en que l'Aitor Esteban li hagués dit una cosa així, alguna paraula
sí,
d'aquesta.
Jo ho he buscat i li va dir Montapollos, però com que constantment montes pollos i...
Llavors la Lídia Heredia sí que li busca una mica les pessigolles, podria ser.
Però no em mala fe. Jo crec, perquè la Lídia Heredia no crec que vagi en aquest sentit.
Home, per favor.
No.
Jo penso que ha faltat...
Sí, Júlia té... Mira,
jo sí intento buscar...
Ella mira una mirada positiva i neta.
Sí.
Pues sou joves, però hi ha una que ella. Per mi és històrica, és la del Pellegrí.
Sí, però allò més que però allò no és incòmode, allò és deslumbrant directament.
Sí, que era incòmode pel fill.
De dónde voy, de dónde vengo.
El fill era el conseller Pellegrí.
Ah,
Era el pare del conseller d'Agricultura.
Escolta, Júlia Julve, tu te'n recordes del tall aquell del Pelegrí, Pelegrí, Pelegrí?
Ara el buscaré.
Ja te'l passaré, ja te'l passaré.
De quin any és?
Ui, no ho sé, del 90 i pico.
Albert Tom,
Males de Tele, crec que era.
Ja el buscaré.
No?
Era un programa de televisió espanyola.
Ah, sí, aquell de tarda, veritat, que parlaven en el públic i tal.
Va, Rafa.
Ja te'l busco. Escolta, encara tenim uns minuts. Vols destacar alguna cosa?
Sí, ara et porto dos talls, els escoltarem seguits.
Val.
I vull que Toni Jordi em dieu què n'opineu.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Luesa.
Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per jugar.
Bueno, doncs no m'heu deixat explicar gaire el tema, però bueno, ja estic content.
Què, Rafa?
Tothom tenim els nostres moments. Jo et dic una cosa, la Lueza, la Zuela li vaig dir, i era la Lueza, allò ha fet fortuna a la casa. O sigui, allò és un moment molt divertit, perquè a més estem parlant que és el director del museu, no?
Del joguet, no?
No, és el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Per tant, és una persona, en fi, que té cert estatus en aquesta ciutat, saps? I jo, d'entrada, Carles Lazuela. No, és la Lueza.
I el segon tall una mica com el primer de He venido a hablar de mi libro, com que no li deixes parlar gaire del tema.
Exacte. Aquest no recordo exactament la circumstància. A veure,
no és el del xató?
Ah, sí. És un ocellaire que se dedicava a escoltar... Te'n recordes? Tu estaves, Jordi, eh? A escoltar cants d'ocells i tal, i al final van tirar per altres temes...
Una cosa, Antonio no ho supera, eh?
Van tirar per altres temes i al final va dir, bueno, escolta, al final no he pogut explicar. I jo li vaig dir, ja trucarem, que ens interessa molt escoltar-te.
Bueno, l'has trucat?
Tal dia farà... No.
No, crec que no.
Ni succeirà, jo crec. Per cert, saps qui m'ha trucat avui, Ferran? I s'ha ofert per tornar al programa? Atenció, te ho estic explicant en directe, eh? Exacte, el campió del món d'harmònica. Per tant, probablement en re el tindrem aquí de nou.
Amb ell què va passar?
Ah, ui, que va fer una entrevista meravellosa, ja te la passaré, la tenim retalladeta i tot. Escolta, Júlia Julve, moltes gràcies per aquests minuts de ràdio, fora del teu to habitual, doncs, tan rigorós.
M'ha faltat preguntar-te si tu haguessis destacat algun altre tall, a banda d'aquests dos, de moments incòmodes que tu haguessis passat en antena.
Sí, jo algun de García, de José María García, que estret segur. Perquè aquestes coses... Què? Ah, meus! Teus? Del meu programa. Sí, home, Teus. I tant. L'altre dia, que em vau fotre, que jo dient que era juny i vosaltres dient que era...
Bueno, però això no passa res.
Sí, això va ser molt incòmode. La gent espero que no s'anodés, però jo ho vaig passar molt malament.
Bueno.
Escolta, Paula, tira'm la sintonia i acomiadem ràpidament. Senyors, no tenim temps per més. Gràcies, Júlia. Gràcies, Paula, per la teva tasca tocant els botons. Gràcies, Ferran, per la producció. Maria José Mendoza, Carla Buigas, tot l'equip de Camins. Escolteu, si dilluns TH no s'ho repensa i ens diu que al final fem festa, ho tornarem a fer. Farem Camins. Jordi, Toni, gràcies.
Farem Camins.
Farem Camins. Cuideu-vos. Bona nit.